Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
No solo una tarde, siete temporales, la afición decía.
¡Cerque!
Vente ya para acá, que te quiero ver con la camiseta del Real Betis Balompié, que ese fue el equipo que te vio nacer. Esa camiseta verde y blanca es.
Se sienta muy bien, se sienta muy bien.
Te lo digo en serio, tú para mí ahora mismo como delantero, ¿eh? No te lo dije nunca, pero es verdad, tú para mí ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, ¿eh? Mira que yo he visto jugadores, he visto delanteros que ha pasado por aquí. Y los que yo he visto, tú ahora mismo, para mí, eres el número 42.
Gordi, Gordi, yo te digo Gordi, Gordi, Gordi. Es el número 1.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Pobre Borja Iglesias, tú, que va a quedar planchat. El número 42. Pues, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaría i Pep Vergés, que jo ara, sincerament, jo penso, o sigui, aquí, li dic aquí perquè el tinc, no per fer-li la pilota, però jo diria que és dels 400 millors locutors de Vilafranca del Penedès. Hola, què tal?
Molt bé, no puc parlar.
Estàs fent, què, t'estàs prenent un Juanola? Una pastilla
no,
panola.
No, he tingut la mala idea de prendre'm un Halls.
Ah, un Halls. Halls. Abans era Joanola, que eren catalanes, era Halls, sí. Que són americanes, no?
No, Joanola m'agrada molt, eh?
Sí,
però són un vici.
Fan grossa la llengua.
Són el meu procés de desintoxicació.
Sí.
Se m'està donant pels carmels i això acabarà amb la meva vida.
Ah, això està bé, tu. Això està bé, però clar... La bava que deixen els carmels és important.
Pensa que abans d'ahir vaig prendre dos kojaks.
Oh, ja, sí. Em vaig veure, eh? Em vaig emocionar.
Kojak.
Encara té xicleta al mig?
I tant. És un bici. Mira, me'n compraré un, per culpa teva.
Kojak.
Però em vaig prendre dos. És que aquest és el meu problema. Ahir em vaig comprar un paquet de Halls. Tret de dos. Estigues que esforçant-me per parlar que no se senti el Carmel. Tret de dos, com els ha pres l'Eric. Ja es poden dir noms i cognoms.
Ah, sí? No. Això és un robatori en tota regla, eh?
En tota.
Perquè prendre't un Kojak... Hòstia, tio, jo és com prendre't uns sugos. Jo l'altre dia vaig veure un paquet, un quadrat, amb diversos sugos. Allà posa... Oh, mira, va entrar ganes de comprar.
Però no tenen el mateix gust, poder.
Ah, aleshores ja no el compraré.
No, sí, prou, però jo crec que hi ha coses que han canviat.
Caramelo, sugos...
Jo era un viciós dels sugos.
Els sugos
eren molt... Joanola. A mi em farien mal les pastilles
molt,
Joanola.
Molt bons, els sugos...
Ara em fan unes com de menta, però a mi no m'agraden tant. M'agraden més les Joanola traditionals.
Sí, home, perquè ja saps que les Joanola sempre, catalanes, tot fan grossa l'orella. Sí, fan grossa la llengua.
Se m'està acabant el carmel, ja, eh?
Sí.
Aviso perquè entraré en fase normal.
Però aquests... llavors vol dir que els Halls aquests estan preparats. Aquests americanos, en saben molt, estan preparats per gastar-se ràpid. I així n'agafes més.
Home, es gasta molt ràpid el... Sí, es gasta bastant ràpid. I no et queda la impremta que et queda amb les pastilles Joanola.
No, les Joanola són demolidores. O sigui...
No sé si comprar-me un xupa-xups normal.
Bueno, xupa-xups, que no sé on es fan ara, a Itàlia, perquè abans es feien aquí a Sant Esteve Sesrovires, que és d'on és la casa xupa-xups. Sí. On era la casa xupa-xups? Sí, català. Uh-huh. Recordem, tota la història del senyor que va posar-li el pal. No sé si fins i tot va haver... I Dalí, crec que Dalí va ajudar a fer l'etiqueta.
Doncs van guanyar... Doncs mira que han guanyat calés, perquè tenen una casa calella per a Palafrugell.
Sí. Però últimament crec que es va vendre. Es va... No sé.
Bueno, això és fàcil.
Anirà a la Viquipèdia, tu.
Mira-ho tu, que sí. Meu...
No, tu, Vull dir que jo estava buscant l'anunci.
Ah, doncs mira. Però jo ara... Clar que el Kojak m'agrada molt. Mhm. Para que coja.
Uy, se le ha traído los sugos.
Pues me cobro con los sugos.
¡Qué suerte! ¡Yo quiero uno! ¡Dame mi otro, oye!
Otra delicia, Suchard.
Suchard. El sugos era de Suchard, sí. I el xupa-xups era del xupa-xups. Però va tenir... És un carmel català. Eh? És de història, sí.
Història, no? Història de xupa-xups.
Total, que jo vaig veure l'altre dia. A més, els sugos tenen una cosa que jo diria que està molt calculada, que és aquest quadradet tamany perfecta perquè t'atregui físicament. És que veig aquells quadradets i aquell paquetet quadradet també, tot ben posadet, en celofan, amb l'embolcall, que continua sent el mateix de tota la vida, i a mi, francament, em van venir ganes de comprar un paquet de sugos. Però al final no ho vaig fer, no em vaig atrevir. Estava amb la meva senyora, vaig pensar...
Primer no es deia xupa-xups.
Com es deia?
Gol.
Gol? Gol. No, això diria això, pita, gol.
No, l'any 1958... se llamó, el primer caramelo con palo se llamó Gol. I sus sabores eren, està en castellà, maduixa, llimona, taronja...
Però això està en català.
Coca-Cola i menta. No, això està, ho he traduït. Perquè no és obstacle perquè jo pugui intentar una traducció des dels meus coneixements, no? El nom xupa-xups...
Ja ho tinc en català, si vols, eh? Però això te vas al costat de la Viquipèdia i t'ho poses en català.
Escolta, jo tinc aquesta merda de mòbil que no es veu les pantalles.
A veure, xupa-xups està...
Que no es veu la pantalla. Sí, i encara podries donar gràcies a Déu que estic fent la...
Bueno, a Déu o al Mobile o al Congrés, vull dir que...
Sembla mentida amb el Mobile Congrés que hi ha i amb això. Tu.
Empresa amb seu en Sant Esteve Sarrovires, correcte. Sí. Com hi havia Martorell, sí, sempre ens deien... Passàvem la bicicleta per allà al costat de l'empresa aquesta. Propietat de l'empresa llombarda Perfetti Van Mele. Efectivament, es va vendre una empresa italiana, ves, dedicada a la fabricació i venda de piruletes. Va ser fundada el 58 per l'Enric Bernat. A Astúries. És curiós. Em pensava que era tan català, això. De fet, l'Enric Bernat té un nom català, no? Asturiano no li veig jo.
Bueno, el Ron Bacardí també es va fundar, també? Va fer a Cuba. No?
A Cuba, però un català, clar que sí. Astúries. Bernat va tenir la idea que els nens mengessin els caramels amb una forquilla per no embrutar-se les mans. Després de diverses proves i de veure'n l'acceptació, es va substituir la forquilla per un pal de fusta. Això és el principi de la història. A final del segle XIX, el Josep Bernat va obrir una botiga de confiteria a Barcelona. Amb el temps esdevingué una fàbrica i els 6 fills del propietari s'incorporaren. Però la Guerra Civil donà fi al negoci. L'Enric Bernat, un dels nets del fundador, després d'acabar el servei militar, va crear el seu propi negoci l'any 1950... i va fundar una fàbrica de confits anomenada Productes Bernat, que va estar vinculat a aquesta societat especialitzada en l'elaboració de confits fins al 54. L'empresari Domingo Massanas li va proposar fer-se càrrec del grup Granja Astúries, dedicat a la fabricació de productes relacionats amb la poma. Fixa't tu per on anem, ja m'he perdut! I el 58 l'Enric Bernat comprà la patent d'un caramel esfèric amb pal anomenat Gol, que fabricava la indústria barcelonina Renyer S.A., i aquell mateix any va sorgir al mercat el nou caramel Chups, presentat com un petit luxe infantil que permetia consumir el dolç sense embrutar-se els dits. Al principi, anem bé. Tot perquè suposo que el net va inspirar-se en l'invent de l'avi que havia fet un caramel amb una forquilla. Fixa't tu, la cosa com anava. Total, que va néixer amb els 7 gustos diferents, identificats amb vistosos embolcalls, i per a diferenciar-se dels competidors fou comercialitzat amb una pesseta a la unitat. A una pesseta a la unitat. O sigui que suposo que en aquell temps una pesseta era barato. I deia, per una pesseta, un xupa-xups d'aquests. El bastonet de fusta es va substituir per un de plàstic. El 67 es va començar a construir la fàbrica Sant Esteve Sarrovires i es va inaugurar la primera filial a França. O sigui que va ser una empresa catalana que es va expandir, tot i que va començar a Astúries. És que és un embolic, això. El 94 es va fundar la marca subsidiària Smint, que eren els caramels Smint. El 95, xupa-xups es convertia en el primer caramel amb bastonet consumit a l'espai exterior, perquè fins aleshores a l'estranger no existia aquesta història. El 97 s'havien venut 40 milions de xupa-xups al món i el juliol del 2006 l'empresa italiana Perfetti Van Mele arribà a un acord amb els hereus d'Enric Bernat, mort el desembre del 2003, per adquirir la majoria de la capital de l'empresa xupa-xups. Actualment, xupa-xups és el segon caramel més venut del món i té fàbriques a França, Rússia, Xina, Mèxic, Vietnam i Índia. Ha venut més de 13.000 milions de xupa-xups a 125 països. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més?
Demà treu les 10.
El logotip. Aquesta era la pregunta. No l'ha sabut formular. Bé, me la faig jo mateix. Jo me lo guiso, jo me lo como. Amb la vista posada als mercats exteriors, el producte necessitava un nou disseny de l'embolcall i un nou logotip de la realització, del qual es va fer càrrec per una tarifa milionària al Salvador Dalí i que donaria la volta al món. La primera publicitat va ser el logotip amb l'eslògan «És rodó i dura molt, xupa-xups». L'èxit de l'eslògan va fer que el verb castellà «xupar», «llapar», s'incorporés al nom del producte, que inicialment era només «xups». Ja veus tu. Total, que sí, va ser Dalí, Salvador Dalí, qui va fer l'etiqueta, sobretot quan l'empresa doncs va voler sortir al món.
Molt bé, tu. Molt bé.
Sí, que això sí que... Lo del xupatxú és molt bé, però lo de l'embolcall no va ser fins no fa gaire que em vaig assabentar que havia estat obra de Salvador Dalí.
Veus, cada dia aprenem una cosa nova en aquest programa, que no només diem tonteries, sinó sí, que els hi mostrem sempre la possibilitat d'adquirir nous coneixements a través del nostre gran amic Àlex.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
jo, la veritat...
I tot per culpa del Kojak, eh?
Home, doncs han degut fer calés, ho deu haver vengut per diners, això, eh?
Home, l'empresa ja aquesta, clar, la família que hauria de dir, mira, nosaltres no som experts en dur una empresa i s'enfonsarà.
Tenen un casoplón.
M'imagino, saps què?
Sí, tenen un casoplón allà, guapo, eh?
Bueno, no, clar. És
guapo, que... amb sortida privada, bueno, privada no, perquè de fet no pots tenir res privat, però no hi ha accés a aquella casa, per tant, no sé, tu et fiques dins de l'aigua des de sortint del menjador i ja...
Hòstia, quina
quan,
cosa.
El problema és que quan hi ha... Quan hi ha llevantada fa una mica por.
Aquí al Penedès conec una casa,
sí,
una casa que té una piscina a dins del menjador, nen. Xxt, poca broma. I a més t'ho dic molt en seriós. Mentrestant estic veient l'anunci de xupa-xups.
Quina humitat, no?
Sí, no? Suposo. No, bueno, hi ha una porta que es tanca i s'obre. Però tu accedeixes directament del menjador, obres la porta i accedeixes a una piscina coberta de aquella casa. Cuidado, eh?
Deu ser gent pobra.
No són rics, tampoc, però... De fet, la van comprar, no la van fer ells, la casa. La van comprar i hi havia la piscina allà.
Jo, que he tingut una vida abans d'aquesta, saps que jo sóc sóc hindú, vull dir que em puc reencarnar 7 vegades.
Ah, mira, això està bé, no?
I llavors, a l'altra vida, a la casa on estava jo, teníem una piscina climatitzada. T'estic parlant que jo era molt petit, eh?
Yeah.
Bueno, petit molt, fins adolescent encara la teníem. I era un gasto impressionant. O sigui, tenir una piscina climatitzada... T'has de gastar un dineral, eh? Fins i tot ara hi ha moltes cases de la costa, apartaments que amb piscines comunes i tal, que ja utilitzen l'aigua de mar, per així estalviar també. Però ja et dic, tenir una piscina climatitzada val una pasta, a menys que no tinguis una piscina climatitzada freda.
Bueno, crec que la piscina ben bé no es climatitza massa. Està fresqueta.
Està fresqueta.
Sí, vale, però bueno, sí.
És que climatitzar val molt.
Ho he pogut comprovar.
Val molt. Val molt.
Està fresqueta, sí, diguem que... Bueno, però bé, dona el pego. Bueno, i també és veritat que a l'estiu també està fresqueta, perquè, clar, no li dona el sol, és una piscina coberta.
Però que no entra el sol?
Per dalt no, però és lateral. Lateral sí, té vidrieres. Bueno, ja, podríem fer moltes coses, però precisament no són rics.
Ja,
s'ho van trobar allà, o sigui, era una casa ja feta, amb la piscina feta. Curiós, eh?
Sí, sí, és molt... Bueno, però és que en el seu moment aquella gent devia tenir... Els que ho van fer devien tenir pasta.
Segur,
rufa,
bueno, van tenir la... Mira,
la devien tenir la piscina climatitzada.
Vinga, allà. No ho sé, això ja ho desconec, tampoc ho he preguntat, no? Per què no climatitzeu la piscina? Joder, pues suposo que és una pregunta estúpida, perquè si haguéssim pogut ho haguéssim fet.
Ah, exactament,
no?
Exactament.
Per què ens anem a fer els xulos, aquest? Perquè jo quan vaig a una casa estic ben acollit i ja està, tu. No tinc per què queixar-me de res ni interessar-me per
dia,
coses que no...
L'altre dia que parlàvem d'això de fumar, amb un amic meu li vam dir, però escolta, però si el Pep ho està intentant i ho està deixant i ho ha deixat moltes vegades, tu per què no ho deixes? I diu, home, pues és obvi, no? Ho està intentant, estàs dient, no? Diu, pues jo no puc.
Sí, sí,
hi ha preguntes a vegades que... Diu, ja ho deixaria, ojalà no ho hagués fet mai, però jo no puc. Diu, no puc.
Papa?
Home, i la veritat és que els que tenim certes addiccions, com el tabaco, costa.
Pues compte, perquè això del Kojak, intueixo que també pot ser un caramel addictiu, eh? Perquè estic veient ara, estava buscant, mentre estàvem fent aquestes explicacions, de fet, Kojak és de la marca Fiesta.
Sí, home.
De la marca Fiesta.
Se diu molt a mi.
Una altra multinacional, no sé si multinacional, però una altra gran fàbrica de caramels i coses d'aquestes, els xicles Fiesta. Hi havia molts models. Crec que el Boomer, que ha donat nom a una generació de gent que menjava Boomer, és a dir, el xicle, i que ara doncs, els hi diu la generació de Boomer, doncs crec que també era de Fiesta, però no ho sé. Total, que acabo de veure un anunci fet fa 6 mesos. Vull dir que és un anunci recent que, curiosament, escenifica una filla i el seu pare, tots dos menjant xupa-xup Kojak. I l'anunci diu així.
Papa, ¿tú comes Kojak Pop? ¿Por el viaje o por el relleno?
No, chanchungwei, ponme un ki.
Pues toma relleno.
Kojak! Kojak! Kojak!
Disfruta del relleno chispeante del nuevo Kojak Pop y gana un super viaje a Corea. Canjea los códigos que encontrarás en los envoltorios del Kojak original,
¿veus?,
Kojak Pop, y entra en el sorteo.
Bueno, si me puedo publicitar también, ¿no?
¡Kojak! ¡Y meteré fiesta!
Dos cosas. Una, ¿no te has assabentat que hi ha el Kojak relleno con chispeante? No. ¿Y no te has assabentat que pots guanyar un viaje a Corea? Tampoc.
Et diré una cosa. Home. No m'he assabentat de res. Però probablement allà on ho compro tampoc s'han assabentat ells. Però bueno,
segurament.
Igual són...
Hosti, pues és atractiu, eh? Fa...
Sí, però et diré una cosa, eh? Jo, hi ha altres Kojaks d'altres sabors i no m'agraden gens.
Sí, tu només de quin t'agrada?
El de cireres, l'original.
No, el de cirera, l'original. El vermell.
Sí, el verd i el blau i aquest. No,
que el xiclet de quin sabor és?
De cireres.
De cirera, també.
Però és molt bo, m'agrada molt. Té el punt d'acidès bé i tot bé. Els altres no m'han agradat. Potser és perquè estava... No, no m'han agradat.
Pues tu estàs responent a l'expectativa de la festa d'aquesta marca, perquè entenc que si fas un anunci de la teva filla i el pare menjant el mateix caramel, vol dir que la casa vol també conquistar el mercat de la gent que en el seu dia, quan era jove, menjava el xupa-xup Kojak, i que ara pot tornar a agafar-li el gustirri de la cosa.
Pues jo podria fer l'anunci.
Perquè tu t'ha passat.
M'agafo una... Deixa'm amb la teva filla.
La meva filla no menja caramels.
Pues
bueno, que jo sàpiga. Perquè, clar,
i si li donen 10.000 euros per sortir l'anunci...
Jo, a casa... Home... Que mengi el que calgui.
D'això es tracta d'anar a guanyar.
Nena, menja caramels.
Llavors faré veure que és la meva filla. La
menja
qual cosa
Kojak.
Causarà un impacte a Vilafranca i al Penedès impressionant, però tu no diguis res.
No, jo no diré res. Mentre es cobri els 10.000 milions d'euros...
Jo miraré a veure si poden ser 20.000.
Ah, vale.
I...
Home, només faltaria. Jo aquí... No, no, però és veritat. No sé, jo no... A casa, sempre que, jo què sé, arribava algun nen d'una festa d'aniversari amb aquella típica paperina plena de xutxes... Allò quedava en un pot i el posàvem allà, inclús jo no el prohibia res, el posàvem allà damunt del bufet i la gent que volgués que anar traient, allà estava.
Però és que els teus fills no són molt...
No, de caramels no han sigut mai.
Perquè no, perquè jo ja ho me'n recordo, perquè havíem portat alguna vegada unes xutxes allà i tal, i no.
No.
Ni de xocolates molt, ni res.
I suposo que es diu Kojak, ara que penso, perquè el detectiu Kojak precisament apareixia amb un xupa-xup.
Sí, sempre.
Eh que sí?
Sí.
Que és curiós perquè, si tenim en compte que no és molt famós el tema del caramel amb el pal a altres latituds com als Estats Units, qui li duria posar el xupa-xup al guionista? Potser la marca aquesta de caramels?
Oh, pot ser.
Perquè paga un paston, jo no sé.
Pot ser, a vegades, per sortir en una pel·lícula i tant, paga la gent. Mm.
Escolta, sí, oh, i tant.
Vol sortir allà o...
I les sèries de televisió que utilitzen en el seu atrezzo, doncs, la cervesa no sé què, o l'anunci no sé quantos...
Home, imagina't, hi ha un cava d'aquí al Penedès, que fa caves i vins, prou correcte, i que bueno, té el vi i el cava de rebuda, i amb el que fas els primers plats...
Sí.
És d'aquí, al Penedès, bueno, amb un restaurant 3 estrelles de la guia Michelin, suposa un restaurant que obre migdia i vespre amb gent de tot el món, i la gent, clar, s'interessa pues pel que ha begut.
És el paper dels comercials.
S'interessa pel que ha begut, que a més, tu te'n vas amb la carta.
És el paper de les fires, també.
Tu te'n vas amb la carta, la carta perquè recordis els vins que has begut i el que has menjat, no? I, clar, però això, si tu t'agrada i en aquell... A més, pensa una cosa, quan tu estàs en un lloc brutal, les coses tendeixen a agradar-te més.
Per això et deia que potser vas a un restaurant superlujo, super no sé què, i bueno, menges un plat que potser en un altre entorn diries, vale, és un bon plat, però no d'allò. Però te'l menges allà i penses, hòstia, tio, tot el pel que pagues, millor pensar, hòstia, tio.
No, és impossible que et mengis el plat que et menges allà, cap restaurant del món, perquè no és menjar.
Ah.
No és la concepció del menjar. És
llàstima,
que,
llàstima.
No et surt un pollastre, m'entens? No et surt una vedella, un filet.
Ja, m'imagino que no.
Surten furifundis amb francàndia.
Això en què em recorda aquest sabor? Però no acabes de... Home, mira, ara tu amb el Mobile World Congress, el German Roca, el restaurant que tu vas anar... Llàstima que vas anar destemps. Si haguessis anat d'aquí uns mesos, haguessis potser experimentat allò que van ensenyar, que és uns bombons, una espècie de bombó, que te'l menges amb unes ulleres de realitat virtual. Bueno, i quan te'l menges, es veu que aleshores van descobrint-se sabors que van sortint del bombó. I a mesura que surten els sabors, doncs resulta que les ulleres et van mostrant tot un ambient, bueno, brutal, que la gent es veu que una de dos, o t'agrada molt o mereixes i vomites, que també aquesta seria l'altra.
Hosti, tu.
Mm? Ah, ja, tu bueno, vas perdre.
100 euros més, vale.
Bueno, però tu vas perdre. Ah.
Escolta una cosa, vale, ja tornaré, que no tinc cap problema.
Ara, xulo, problema, ja tornarets. Tornaré.
Li vam dir, tornarem.
Vaig a trucar.
Li vam dir, tornarem.
Esto quan, no va quedar així.
Quan vam sortir, tots, era bola. No, no és bola.
Bueno, vés a saber.
Si tu tens... Sí, vés... Ah,
si també convida algú.
Com ha sigut el cas?
Jo,
com ha sigut el cas?
L'altre dia vaig fer un euro milions, tu. 100 milions d'euros.
130.
130, cabrón. I ha sortit, no? Perquè ara ja tornaré.
No, encara no. És divendres que ve.
Joder, tio, vull fer-lo una altra vegada.
Ja l'he fet.
És que saps què passa? Que vaig anar a comprovar la primitiva i em va tocar 2 euros.
Tia, quina passada.
Ola, i vaig, bueno, em vaig sentir afortunat, allò que dius, mira, doncs és el meu dia. Vas dir, per 50 cèntims més, fas l'euro milions.
Amb 2 euros et pots comprar 6 Kojaks.
Buah, exacte. Hosti, sí, val 50 cèntims?
No, 30.
Pues llavors,
30, home, un euro, Kojaks, un euro serien 0,90, 3 Kojaks, sí, i un altre euro, 3 més. 6.
Hosti, 30, pues que difícil, no?, per tornar el canvi. Qui es va inventar aquest preu de 30 cèntims?
Home, però està molt bé, perquè què vols que em posis? Pues a mi em va semblar car.
Ja, no.
De pues, veure, vull dir que bé, pues,
10 cèntims. No, ho dic perquè a l'hora de tornar en canvi, t'imagina, 30, 60, 90. No, et posen 3 Kojaks. Sempre has de tornar els 10 cèntims de canvi, perquè t'ho posen un euro, clar.
Ho fan encantats de la vida.
Ja m'imagino.
Vas allà, bé. M'entens? Vull dir que...
Home, no seria la primera vegada que botigues i restaurants i tal arrodoneixen els preus, no per res, però perquè afavoreixen el no haver d'estar donant canvis molt, molt petits.
Que, per cert, ara que dius d'arrodonir, estic comprovant que està pujant tot molt.
Bueno, mira, benvingut al club.
No, però, en sèrio,
Xurrimangui.
No, però ara ja comença a ser exagerat,
Ja,
i no,
ja, ja,
no
ja.
culpo
no.
Els de les botigues ni a la gent, perquè a ells també els hi pugen.
Clar, però si els he pujat el llum
però,
i tot.
No, però és que a més a ells els hi pugen. Aquell producte que valia 10, ara val 15. Mira, noi. Però en qüestió d'un mes i mig, un determinat producte l'he vist pujar 3 vegades.
Sí.
3 vegades,
Bueno, perquè hi ha xurrimangui.
Sort que van treure l'IVA.
Però hi ha un xurrimangui que és, per exemple, el de la llum, que posen el preu que li dona la gana minut a minut. Dius, bueno, això no és controlar la inflació, això és posar el preu que et doni la gana minut a minut.
I a més, això no permet a una empresa fer un càlcul detallat
del
que pot gastar. Claro. Que aquesta és una altra història. Mm. És a dir, si abans les empreses doncs deien, mira, aquest mes gastem més perquè obrim aquests ventiladors...
Podries calcular els costos.
I de cara al pressupost de l'any que ve, calculaven els costos. Mm. Ara és impossible. Et puja el gasoil, et baixa, et puja la gasolina, et baixa, et puja la llum,
però,
et baixa...
Exacte, tu abans podies controlar el consum.
No pots.
Tu dius, bueno, va, doncs aquest mes ha fet més fred, ja calculo que pagaré més llum o pagaré més gas perquè he gastat més, ja ho entenc. Però ara no, a lo millor pot ser que simplement gastis menys, però resulta que com que t'ha pujat el doble la tarifa, doncs paguis més, tot i que no pugui... Bueno, és un...
Però tu imagina't la gent, la gent que... una família normal i
corrent... Una família normal i corrent, per exemple.
Una família normal i corrent que fa 6 anys, 7, jo què sé, es va comprar un pis... Un pis de...
Música de família...
Un pis normal,
sí.
Que paguessin... Pues,
quan fa? Un any?
No, 6 o 7 anys. 6 anys. Que l'interès era molt baix, i llavors van fer càlculs i van dir, home, pues, aquest interès pues, podem comprar.
Perdona, l'abril passat estava a l'interès negatiu.
Per això.
I no aleshores, cal 6 o 7 anys, l'any passat.
No, però ja poso així, ja, per no fer... I aleshores van fer la seva previsió de vida. No? Van dir, bueno, mira, pagarem 400 o 500 euros d'hipoteca.
Els interessos no pujaran. No,
600,
no,
tranquil,
sigui, tranquil.
600. Bueno, total, que aquesta gent, poc temps després, o fa un any, però 2 anys, és igual, poc temps després, no paga 500, paga 850.
Per exemple.
És a dir, que i pot arribar a pagar 900 i pico.
Ets molt optimista, eh?
Sí. Jo sempre saps que em poso... Jo tinc una amiga meva que diu, m'ha pujat al mes 400 euros la hipoteca.
Per exemple.
400 euros.
I tornarà a pujar al mes.
Ara imagineu-vos, aquesta família es troba amb 400 euros de gastos.
Mm-hmm.
La llum que pagaven abans no té res a veure amb la llum que paguen ara.
Per exemple.
El gas no té res a veure.
Per exemple.
I després aquesta família, quan abans anaven a comprar verdura, poso verdura per posar un exemple,
sí.
Però hi portaves 20 euros o 25... Resulta que ara te'n vas a 50 euros.
I, curiosament, al pagès se li paga la mateixa merda, perdoni l'expressió,
sí. Perquè... És que jo no em queixo del pagès ni de ningú.
No.
Però si tothom li pugen els costos, és clar, si jo tinc hivernacles i tinc no sé què, i em pugen tots els costos de tot, Si jo, clar, és que és normal.
No, és que a més el pagès li continuen pagant la mateixa merda que li pagaven, fa, perdoni l'expressió, però penso que és la més adequada, fa un any o dos o tres, és a dir, preu sota cost, i a sobre li ha pujat el producte per fer l'explotació, és a dir, el gasoil i tot. Vull
no,
dir que s'està menjant més marrons encara.
El pinso, tot, aleshores, clar, és a dir, te passes de fer una previsió de la teva vida, més o menys, sempre dius, bueno, pot haver un decalatge de 200 o 300 euros, va, vinga.
És xapar.
Però, clar, al final arribes a una família normal, arriba a la conclusió que això és impossible.
Exacte.
I cada vegada veig més gent normal, és a dir, els més rics són més rics i cada vegada hi ha més pobres.
Caram.
I la classe mitjana cada vegada està més empobrida.
Quin descobriment.
I els més rics, que és el funcionament d'una societat capitalista, és aquesta.
Mm-hmm.
És a dir, fer rics els rics i deixar que el poble s'arrossegui de manera més o menys...
I si protestes i mous un contenidor, no et preocupis que tindràs 15 mitjans de comunicació dient que hi ha terrorisme, ambient irrespirable, i justificaran els membres del govern d'aquell país que se't pugui espiar, que se't pugui detenir, que hi ha un ambient irrespirable, no, esto no es concòrdia... O sigui, la concòrdia és no protestar.
Bueno, que...
Aquesta és la concòrdia.
Sí, sí. Ara veuràs...
Empassar-t'ho
i
ja està.
I a més amb la connivència de la major part de mitjans de comunicació.
Per això et dic.
Que sabent que una cosa és falsa, la publiquen.
Com còmplices necessaris.
Com ha reconegut ja algun director d'algun mitjà ja retirat, que ha dit, sí que és veritat, que jo sabia que allò no era veritat, però la pressió era tal per part de la policia, el govern, i a més amenaces d'aquest tancaran... Bueno, recordi que van fotre fora molts directors que no es van torçar a fer el que digués, que diguessin ja els governs o que digués la policia.
I els que
escolti...
sí es van avenir, doncs, que... bueno, Ferreres, per exemple, que es va reconèixer que va mentir sabent que mentia, on està ara mateix?
Home, doncs està, i a més han sortit els àudios.
Exercint de què?
Han sortit els àudios.
Exercint de què? De periodista.
Sí, clar.
És a dir, insultant a la professió.
Sí, sí, bueno, i gràcies. Tots.
Alguna pregunta més?
Bueno.
Perquè a mi em fa molta gràcia, això, aquests són periodistes, teòricament. No, cony, quan tu ja s'ha demostrat que has saltat la veritat pels aires, ja no ets periodista, ja no tens credibilitat.
El tema està en què
el
sistema ja li interessa tenir aquest tipus d'animalots.
Home, naturalment, perquè vull és dir, necessari.
És igual que t'interessa tenir el polític normal, el Felipe González, l'Aznar, el polític normal, i no t'interessa tenir polítics com Podemos, o gent que molesta com els independentistes, o m'entens? Tu t'interessa tenir gent que no molesti, tipus PNB, que no molesta, pacta sempre amb tothom, com quan era Convergència, que molestava mínimament. I ara, i clar, tot el que és una mica al revés, molesten, i llavors se'ls fan investigacions. Recordem aquest jutge, en el cas aquell de Podemos, que va reconegut ja que dos coses que va imputar a Pablo Casado no estaven bé, que es va equivocar ell. Però és que l'última va ser unes al·legacions que van presentar i el jutge va dir que les presentaven fora de temps, i no era veritat, les van presentar, i ha reconegut que és un grave error.
M'equivoqué en
el tiempo. Però el jutge segueix jutjant els mateixos, que els està perjudicant.
Sí, sí.
És a dir...
Continua exercint de jutge contra els mateixos que va perjudicar.
Sí, sí, és un país de merda.
O sigui, perquè... que sabent que els perjudicava, ara torna a ser jutge dels mateixos.
Sí, sí, a més ell ho va reconeixent, que sí. Hauria de sortir, hauria d'haver algun ens dins la justícia que digui, escolti, vostè, a la nevera durant un any. Ja està, perquè, clar, no pot ser que...
Home,
vostè no pot dir que no admet a tràmit una cosa perquè està fora de lloc quan sap perfectament que està... vull dir, que està dins el pla que ha donat, perquè vostè no és burro, oi? Vostè és un jutge, no estem parlant d'una tontat com jo, per
saps
exemple.
Saps què passa? Que el jutge és un ofici tan delicat perquè necessites molta credibilitat per poder atrevir-te a jutjar i, per tant, tens un col·lectiu que mereix una màxima imatge imparcial, que quan tu se t'enxampa xurrimangant com a jutge, el que hauries de fer, o el que s'hauria de fer, és suspendre't de per vida i dedicar-te a abogat o dedicar-te a alguna altra cosa que, escolta, dins del legislatiu i dins dels teus estudis, tu però... pots dedicar-te a moltes coses, però a jutge, precisament, no.
Fixa't la de denúncies...
Bueno,
la de denúncies que hi ha hagut, per exemple, amb el juez aquell, que allò no és un jutge, el Castejón aquest, això no és persona, això no és persona. És el que tant sí com si no vol fotre a la presó algú de Podemos, no? Encara que li digui l'audiència...
Ja buscaremos algo.
Li digui, vol deixar-ho ja, que no hi ha res.
Ja buscaremos algo.
Bueno, doncs, aquest home, per exemple, va... no va admetre les querelles en el cas de les denúncies, en el cas del Catalan Gate, el cas català, perquè va dir que no formava part de cap grup i que això era una invenció. Això ho acaba de reconèixer el Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, que diu que els catalans formen part d'un grup específic en el qual van en contra d'ells i que, per tant, s'afanyarà a donar les sentències i les donarà totes com a grup. Pels jutges espanyols no era un grup, això, eh? Va, però pel doncs... Tribunal de Drets Humans i per tota Europa, i doncs veu que sí.
Molt bé.
I després, ara hi ha un jutge que ho ha acceptat. Després de 16 vegades d'intentar-ho i tots els jutges no acceptar, ara n'hi ha un, precisament de Madrid, que ho ha acceptat.
Amb el cas Sandro Rossell.
Sí, però que investigarà el Catalan Gate.
Sí, sí, clar. Però
perquè hi ha el cas de Sandro Rossell i es presenten més querelles.
Sí. Bueno, doncs, escolta, a veure si es tiren d'aquest
fil... No passarà
fil...
res, però ja com a mínim hi ha una persona que ho investigarà.
I ara ja et puc dir que aquest jutge se li acaba la carrera, però vull dir que, a part d'això, tot bé.
Només val que tanqui ràpid el cas i digui, veus, ja ho hem investigat, vinga.
Sí, ja el traslladaran, ja, no et preocupis.
Bueno, ja saps, els jutges que deien, no... Això no pot ser... Anaven en contra del sistema. És que el sistema és el que s'ha menjat aquesta democràcia espanyola. Aquest sistema corrupte, aquest sistema de claveguer de l'Estat...
Sí, podem estar... Sí.
O podem tancar els ulls i seguir com els atontats...
Fes.
Que portem 12 anys sense una vaga... 12 anys, tu, quan a tota Europa hi ha vagues, Anglaterra, Alemanya, tot arreu, i nosaltres amb els ulls tancats, i ens pugen la llum, bueno, i ens pugen el gas, bueno...
Sigue.
No, és que és així. Ens hem de protestar. No serveix de res a la vida callar i tancar els ulls.
És veritat.
Home, bueno, mira quin futur els deixarem als fills si no protestem nosaltres.
Sí.
Ho faran ells, que hauran vist l'exemple magnífic del pare sense fotre res.
Tu tens avantatge, que no tens fills. Per tant...
Jo puc deixar el futur que vulgui. Per això jo porto la vida que porto, una vida atzarosa, d'aquí cap allà, sense rumb fixe.
Sense rumb fixe.
Bueno, sí que tinc un rumb ara, només tinc un rumi. Que és la jubilació, és el meu únic...
És el teu, la teva finalitat, de fixar-te
a com l'ull de l'àvia del Rubianes, sí, com l'ull aquell que tenia, aquell que semblava un cíclope, l'ull aquell de l'àvia, doncs jo...
Grans aspiracions de la vida, que és jubilar-te.
Home, és que és... Això
és fonamental.
És que a partir de la meva jubilació...
Ja no podràs, ja no hauràs de venir a la feina.
Primer de tot, és que serà igual el dia que sí, com amb el tema Covid.
Ara.
Te'n recordes amb el tema Covid, quan estàvem tancats?
Sí, no sabíem el dia que era.
Jo realment no sabia si era dilluns, dimarts, dimecres...
Però això no molava, no?
Molava molt.
Ah.
És maximum pleasure. Vol dir que no hi ha dilluns.
No hi ha un mañana.
No, sí que...
De fet, la frase és aquesta. No hi ha un mañana.
No hi ha dilluns. Saps? A mi els diumenges al cap al tard sí que estic una mica depressiu. Saps? Quan arribo a casa dic... Boh. Perquè a més se'm fa molt cura el cap de setmana.
Yeah.
A més, ara com que tinc eventos, events...
Sí, això surt molt a les xarxes, els events.
Events, vaig tenir calçotada aquest diumenge...
Oi,
i tinc calçotada aquest diumenge que ve, vegada. Calçotada. I ja em vaig fer una altra calçotada. És a dir, porto 3 calçotades.
Però ja t'has format bé per fer una bona calçotada o no? Perquè l'altre dia vaig llegir un titular que diu els errors imperdonables a les calçotades segons els experts a Catalunya. Tu... Hi ha errors imperdonables.
Són imperdonables, però jo no els faig.
Sí.
I saps per què no els faig? Saps per què jo no faig errors?
Per què?
Perquè no foto res. A mi em serveixen.
Atenció, anem a esmentar els errors que es fan quan es menja una calçotada. Cony, perquè això tenim elaborat aquí. Saps què passa? Que aquí invertim el sou que ens paga l'entitat aquesta de Ràdio Vilafranca en coses interessants.
Home, ja m'ha explicat coses molt interessants
abans,
eh?
Sí, senyor.
Xupa-xups.
Doncs, i espera que tingui un altre titular també, que després ja et comentaré, que també va una mica referit a això, del ketchup, en aquest cas.
El ketchup no em prengui, jo.
Pues hauries de prendre'l.
Però si no em prenc.
Doncs hauries de canviar-te la dieta.
O sigui, deixo de fumar i començo a prendre ketchup, no?
Doncs sí.
Ketchup
sí.
No deu ser molt bo,
sí.
Home,
de fet, el titular, ja només te l'avanço, ara anem de notícia a notícia. Sí, busquen el nàufrag que va sobreviure menjant només ketchup per regalar-li un veler. Ah?
Sí, però jo passo.
T'interessa aquesta notícia?
Sí, però ja vaig
llegir-la.
Però clar,
no menges ketchup.
No, vaig llegir la notícia. Va sobreviure no sé quant temps menjant ketchup només.
Una marca de ketchup inicia una campanya publicitària donant per descomptat que la salsa el va salvar quan era nàufrag. Això dona per descomptat la casa de ketchup, evidentment, que ha vist aquí una finestra de promoció total. Es tracta del nàufrag que, sí, és veritat, va ser notícia, va estar 24 dies a la deriva pel Carib menjant només ketchup, all en pols i pastilles de brou, juntament amb l'aigua de pluja recollida.
Bueno, Pink Floyd, les pastilles de brou...
Home, són molt alimentants.
Són molt calorífiques,
Sí. Tenen greixos, tenen coses. Bueno, sí, la veritat, no anava només en dejuni, sinó que menjava alguna cosa. Pastilles de brou és all en pols, l'all és molt bon aliment, per exemple. I l'aigua de pluja. En aquest cas se li va acudir, va tenir una bona pensada.
Home, ell podia fer l'aigua de la pluja, llavors posar-hi la pastilla...
Claro. Però se les van pescar, no?, per recollir aquesta aigua de la pluja,
home,
imagino.
A veure, si era un veler, devia portar...
Velero.
El veler seguia, no? O sigui, el que passa és que estava perdut, el tio.
Sí, sí, sí. Bueno, no, diguem que estava, crec que netejant el veler, se li va, va venir una mica de tormenta i se li va deslligar i va... Tia, però això estava en el puerto. Sí,
ah,
sí,
llavors
sí,
va sortir sí, d'espia... Sí. Bueno, una mica...
Sí, sí, val. Sí, sí.
Però llavors, però ell estava dins el veler.
Sí, clar, clar. I va, en un moment donat que estava netejant el veler, m'imagino que quan va sortir va dir, hòstia... Però o sigui, qui no tenia, no tinc el port,
no
perquè
tornar.
Es va deslligar. No, però ell no sabia fer anar el barco. Ell no, no...
Ah, ell era netejador.
Ell netejava el veler.
Sí.
I quan estava dins netejant el veler, m'imagino que pues va haver una mica de moguda tormenta, no es va lligar bé aquell barco, es va deslligar, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, ningú va sospitar que aquell barco anava sol, i en un moment donat, quan m'imagino que es va sortir de l'interior, diu, hòstia...
¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy?
Bueno, però escolta,
24 llavors, dies.
Bueno, però es podia estirar al llit a dormir.
Sí, sí, clar, sí, sí, m'imagino.
I llavors devia haver-hi pots... I devia haver-hi una cuina, no? Un campingàs d'aquells que dic jo, una cuina...
No estava netejant, sinó reparant.
Bueno.
Diu un dominicà de 47 anys que no tenia coneixements de navegació i que a finals de l'any passat estava reparant un veler a l'illa de Sant Martín, a les Antilles Neerlandeses, quan el corrent se'l va endur a alta mar. Finalment va poder ser rescatat, sa i estalvi, després de 24 dies per la Marina Colombiana.
Escolta, però té motor, això, eh?
Però no va saber-lo... O potser l'estava reparant, precisament, i no tenia la peça per engegar-lo.
Vale.
Però segurament, però bueno, no anava el motor.
Bueno, però escolta, el llit tenia, i aixopluc
sí,
també.
Això sí.
I després tenia cuina, perquè els velers tenen una cuineta. Mm. O una cuina guapa, hi ha velers de tot.
Però no hi havia, només hi havia all en pols. Clar, és quan entres en un pis de lloguer o allò d'un apartament turístic, no, que entra, a veure què hi ha, i tens l'esperança de que hi hagin coses perquè tu no has portat res, has d'anar al súper a comprar. I a veure si hi ha oli, a veure si hi ha sal.
Escolta,
i va trobar all en pols.
I amb una canyeta a fer una mica de pesca.
I Starlux. Pues, potser ho va fer, però no se'n durien sortir gaire bé.
Com jo.
Canvi climàtic, jo què sé.
Sí.
Com jo només va pescar meduses, jo què sé.
Home, meduses...
Doncs la cinematogràfica història de François té ara nou ingredient. Una coneguda marca de salses Heinz Ketchup vol treure més suc d'aquesta aventura amb final feliç. L'empresa, que domina àmpliament el mercat mundial de la salsa ketchup, està buscant l'home per regalar-li ni més ni menys que un vaixell d'última generació equipat amb tecnologia de navegació completa per evitar un altre desastre en el futur.
Però si no sap anar.
Bueno, però aprendrà. Ah. Ja li regalarà un cursillo, suposo.
I jo m'agradaria més que em donguessin els diners. És a dir, contratem perquè surtis a la campanya, la ketchup me salvió la bu...
Ja. I... Bueno, escolta, se'l vengui.
Vale.
Una pasta rufa, suposo que entrarà, no? Vull dir, aquest valet equipat amb tot.
A més, el d'ell era mecànic, igual n'estava fins als nassos dels
valets. De fet, jo no sé si és veritat o no, però quan es va redactar la notícia, no l'havien trobat encara, aquest senyor. De moment, diu, però encara no l'han trobat. Tot i compartir la recerca a les xarxes socials amb l'etiqueta Find the Ketchup Bot Guy i demanar fins i tot l'ajuda de l'Armada Colombiana i el govern de la República Dominicana, no hi ha hagut sort. Elvis François continua sense ser localitzat.
Hòstia,
tio... Elvis, guapa!
Igual està en un monestir i s'ha fet...
Va, jo diria que més o menys que no l'han buscat gaire i han estès la notícia de que no el troben perquè si no era si no més compra... volada, no?
Imagino. Ah, clar, que dies i dies.
D'on està? D'on està?
No et presentis, el tenim... Algú ens ha dit que l'ha vist. Hòstia, podem fer una sèrie i tot.
Clar.
I tota la sèrie amb ketchup a la mà.
És com buscar aquell senyor que li han tocat 1.000 milions d'euros, no? I ningú el troba. I hi ha el senyor de l'etiquet de la butlleta intentant buscar... Això va haver-hi fins i tot una sèrie, inclús a Catalunya, que es basava en això, amb els secretaris notarials que busquen investigadors privats per localitzar herències que no tenen destinatari.
A mi em passa.
És a dir, que una persona mor i en el testament diu deixo tota la meva allò, que és un 1.000 milions d'euros, a Pepito Brugolat menja ranes del Llobregat. I clar... Dius, i on està Pepito Brugolat? No tenim l'adreça, no tenim res. I aleshores es tracta de que, bueno, contracten investigadors privats a veure si troben el Pepito Brugolat. I això és una història que es va acabar de generar una sèrie de televisió als Estats Units que també es va copiar per la patent a Catalunya. Crec que a Catalunya s'ha fet també una cosa semblant. No fa massa, a Tele3.
Molt bé, tu.
I clar, dona, té morbo. A veure, si troben a la persona que li ha tocat tropecientos milions d'euros. O ha heretat el castillo de no sé què. Que segons quin castell sigui, millor que no en trobin. Perquè, hòstia, però si has d'assumir... No te'l pots vendre perquè és monument nacional. No te'l pots fer obres perquè resulta que has de demanar no sé què de patrimoni. No sé, escolta, quedeu-se'l.
Sí, això és el problema que tenen.
Ah, no.
aquí a, aquí a Vilafranca hi ha algun pis.
Sí.
I, bueno, una casa.
Sí, clar, és monument, és antiga.
Que, clar, jo entenc,
catalogada.
Que s'hagi de...
Clar que sí.
Però, clar, no la venen ni a tiros.
Clar.
I diguem que era
una casa catalogada.
Era una casa que va començar per 3 milions i pico d'euros.
I ja anem baixant.
Estem a 650.
Bueno, espera que baixi una mica més.
No, jo no la vull comprar.
Jo tampoc.
Perquè jo no vull haver de mantenir...
No.
O sigui, dels sostres artesanals, que sí. La trobo preciosa, la casa.
I a mi no m'agraden gens, no? Dormir amb aquells sostres alts.
No, 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 jo soc més modernet.
Això, això ens passa, eh, amb el programa aquest de Penedès Televisió,
sí.
D'interiors, que són cases que algunes són precioses i tal, però dius, mira, jo per viure aquí...
Clar. No, no, a més estem parlant d'una casa, el que t'estic dient jo, de 800 metres quadrats.
Molt. Per fregar-la, imagina't.
Per fregar-la, que jo, clar,
avui
jo no tinc
ningú. Avui que m'he atrevit a escombrar el menjador avui.
I la calefa? La calefacció?
La calefacció, amb el preu que està el gas, amb 300.000 radiadors que han de...
I ara imagina't un dia que sense voler ratlles una paret que té uns frescos, uns frescos de pintura, no sé què. Ara truca al Museu d'Art de Catalunya.
Amaga-la,
que vinguin dos o tres especialistes...
Això...
No, no puc pagar, no puc pagar.
Has de fer-li una foto a la paret i llavors quan passa una cosa d'aquestes vas aquí al Kerpe mateix i fas una litografia gran i l'enganxes.
De plàstic.
Sí. És el més econòmic que se m'acut, perquè si no és el que dius tu, ha de venir l'inspectora de patrimoni, la restaurador del museu no sé quantos... Bueno, això per sobre pot costar 50 euros l'hora del restaurador.
I 50, ja t'agradaria tu, 50.
Bueno, 200. Home, 50 euros l'hora, si has d'invertir unes 400 hores en reproduir el fresco.
No, no, però 50 segur que no, que guanyen més.
Bueno, el que encara és una incògnita és com rebre l'home les intencions de la marca de ketchup després de la seva mala experiència al mar. Això en cas de que finalment aconsegueixin trobar-lo.
Igual ha quedat de ketchup fins la... A mi, jo no és que no m'agradi, que igual abans m'he explicat
malament. No.
Però és que no és que m'entú...
No,
és a dir,
no.
No.
És dolça. És una
sí, bueno, dolça. No, a veure, que si me'n puc posar un dia i no passa res, me'n puc prendre. Però no, jo sóc de mostassa.
Sí,
jo sóc de mostassa
també.
Per tot l'alto.
I a casa també tothom està virant cap a la mostassa.
Jo sóc de mostassa per tot l'alto i que la posaria a tot arreu. M'agrada les maioneses que porten una mica de mostassa. M'agrada la mostassa.
A mi m'agrada la bona, aquesta que pica inclús, que te'n poses... una misèria,
sí.
A la salsitxa de torn, i pam, dius, o l'amanida, inclús. Em faig quatre gotes a l'amanida.
A mi m'agrada moltes, la de Dijon, la d'Estragon, la vella...
La d'Estragon és la que pica més, no?
Sí, és molt bona.
Sí, sí, clar, però pica molt,
I té més un gust diferent.
Sí, això sí.
Bueno, va, anem a les que se'ns està acabant el temps.
Sí.
Les calçotades.
Això,
què és el que feu malament?
A veure, anem a posar sintonia calçotades. De la sintonia calçotades. I atenció, error número 1, no escollir-los bé. S'ha de mirar que els calçots siguin frescos. Com? Ja es veu que no estiguin pansits. La turgència de la fulla, de la ceba, ens donarà la pista. O sigui, que ha de ser una cosa allò sencereta, que es veus que... Quan veus que les fulles del calçot van caigudes, que fa dies que estan allà...
Home, jo vaig fer una calçotada i tenint en compte que vam arrencar els calçots nosaltres, podem dir que eren bastant frescos.
Sí, si els compres de IGP... tens potser, no la garantia absoluta, però potser tens més garantia això de la procedència. IGP. De Valls, per exemple. Aquí al Penedès també hi ha molt boníssims, els calçots boníssims. Hi ha uns 50 productors que fan IGP, però que si... Escolta, vés a un productor o productora del Penedès i segur que en trobaràs.
Bueno, pagesos...
Però sobretot, que les fulles estiguin allò bastant turgents.
Erectes.
Erectes?
No ho sé, tio. O trempades.
Això.
Que no caiguin.
Ara. Mm. Trempades. Aquesta és la paraula.
Vinga.
Error número 2. No tallar res del calçot. Interessant. Tallar una mica les fulles del calçot abans de posar-lo al foc va bé per encabir-lo a la graella, perquè si no fots allà una fullaraca que no d'allò. Ara, compte que l'error principal és tallar l'arrel i... escapçar potser el cul del calçot.
No ho faig.
Ara, s'ha de vigilar això, perquè...
He vist que gent ho fa,
sí.
Però jo no ho faig.
No, perquè, entre altres coses, aleshores ja deixa de ser consistent perquè es desfà, perquè si li talles la part de sota, que és la que l'aguanta...
I per els sucs.
Per els sucs, per tot.
Se'n va tot.
Exacte, i a l'hora de pelar-lo i menjar-lo també és un galimaties que queda mig calçot d'allò, Doncs s'ha d'escapçar només una mica, ser delicats, sobretot, de només tallar l'arrel, els pelets.
Pelets.
I si no els talles, tampoc passa res, perquè amb el foc...
Nosaltres tallem una mica les fulles...
Els pelets es cremen.
I directe.
Ja està. Només cal... Bueno, però ja està. Doncs la part blanca, res, eh? D'aquesta manera es podrà pelar fàcilment traient-li la samarreta quan us el mengeu, perquè quedarà tota sencera i no pas escapçada pel cul. Vinga. Error número 3. Rentar-los. Hosti, tu. Els calçots, abans de coure, no s'han de rentar mai, segons els experts i expertes en la matèria. Quan talles la cinta o la corda que envolta el manat, talles una mica d'arrel i el poses a la graella i ja està. Amb fang, sense fang... Escolta, home, si vols passar-los una mica d'escombreta per no ficar terra de tope a la graella, tampoc cal, no? I no sé, passa-li una miqueta de raspall. No passa res, jo ho faig.
Bueno, els espolses així.
Exacte,
ja està.
Exacte. L'aigua prohibida. No el suquis amb aigua, coi, que no. Que no.
Es bulliran.
S'han de col·locar a un costat, un al costat de l'altre ben posicionats i posar-los sobre el foc. Quan menys enganxats, millor, m'imagino, això ja és un afegit meu, perquè aleshores, si estan una miqueta separadets, es couen tots perfectament. Si els enganxes, la part enganxada no es torra, es bull. Què és això? No, per tant, vale, no? Vull dir, crec que tinc raó, no?
Sí.
Anem a l'error número 4. Llenya poc adequada. Sisplau, música.
Jo tenc sentit servir vergues. I...
El calçot vol bona flama, ja ho sabeu. Ah. I les lleis de Valls i de qualsevol zona de bons calçots com el Penedès diuen que la millor llenya és la de la redolta, o del sarment, això... o branca del cep.
Les vergues que li digui
jo. El que tenim aquí, coi.
Clar.
Ho tenim ben clar, perquè fa bona flama, torra bé l'envoltori del calçot i, per tant, doncs, i a més fa molta calor de cop.
I a més, si vols, hi pots posar, per exemple, si tens ceps, doncs ceps o llenya sota,
sí.
I quan acabis de fer els calçots ja et quedarà per fer la carn.
Exactament.
Per fer la carren.
Exactament. Per això també diuen que va bé, per exemple, llenya d'ametller, per exemple, d'avellaner. També podria ser una llenya molt interessant. I si és una altra llenya, la calçotada no té per què sortir pitjor. Però com que, evidentment, estem parlant de regles, allò de posar-nos estupendos, doncs fem-ho estupendo. I aquí al Penedès, com que ja tenim bons sarments i també bona llenya d'arbres fruiters, doncs mira, escolta, eh? Error número 5. La ració ni massa gran ni massa petita. Per exemple... els menjadors de calçots que guanyen concursos, doncs estan molt bé. Mengen 221, 300, però no cal, no cal. Diuen que la xifra... Va, digue'm una xifra que seria una ració adequada. Després, si la gent si té més gana, i se'n menjarà més, o que mengi més botifarra, coi, que tampoc no... Vinga, quants en posaries, tu?
Jo crec que menys de 20.
Anant de calçotada, eh?
Menys de 20.
Per mi un error important que fa la gent és dir, anem de calçotada i resulta que espera molta carn o molta no sé què. No, això és anar de graellada. I aleshores en una graellada que hi ha carn i calçots. Ara, si tu vas de calçotada i afegeixes una mica de tall per si després et quedes amb un raconet a l'estoma. Feu una graellada on també hi ha calçots.
L'última que vaig anar hi havia carn de tot estil.
Sí.
I a mi cansalada, pollastre...
I a mi és el que més m'agrada.
De tot.
Però llavors no és una calçotada.
Xai.
És una aquelarre de graella en el que també hi ha calçots com un dels ingredients.
Bueno, és que jo soc...
Per mi, eh?
No, perquè jo... Saps què passa? Que jo amb 7 o 8 calçots ja en tinc prou.
No, jo també. Bueno... La veritat és que a casa els faig molt bé. A més, tots... Bueno, i també et confesso, aquest any encara no n'he fet cap, perquè no tinc temps, coi, que tinc tot el dia fora, el cap de setmana. Però és veritat que, per exemple, a la pandèmia vaig tenir un proveïdor, ho sento, ja sé que vas tenir un proveïdor.
Sí.
Perquè, a més, per desgràcia, el Jaume, per desgràcia, el Jaume i molts productors de calçots doncs es van quedar amb els calçots...
A les mans,
perquè no els van poder vendre, perquè es van tancar els restaurants i es va tancar tot. I, escolta, aquella època la recordo... Això sí, mira, ho haig de dir, eh? Perdó que la gent que ho va passar molt malament, la recordo fantàstica. Bueno, total, 25 calçots. Diuen que és la xifra, més o menys, que si has de fer un càlcul, de dir, vaig a fer calçotada, quants n'agafo? Quants sou? 10. Doncs agafa 250. Que sou 20, doncs això. Ara, si en aquest 10 hi ha molta canalla i molta d'allò, doncs, home, doncs no n'agafis tants. De tota manera, escolta...
Tu pots menjar 25 calçots?
Sí, si estan ben escalivats, jo. La veritat és que... Però era calçotada, que després, si tens un raconet, doncs menges una botifarreta, un pa amb tomàquet, una cosa... Però a mi m'agrada menjar calçots.
Jo tants no, home. Potser alguna vegada n'he menjat...
Home, si menges de tot, doncs no.
15. Potser alguna vegada n'he menjat 15.
Bueno, jo més o menys.
Jo tenia un amic, en Pau Descansi, pobre... Sí. Que es fotia 100 calçots.
Bueno, doncs aquest però, ja és de concurs, quasi.
No, ell no era de concurs, és que era un boig dels calçots.
Ja.
Fins i tot era tan boig dels calçots que ens va dir el dia que mori... Mm?
Poseu-me una planta de calçot al damunt de la tomba. No.
Quan m'hagin cremat, sí, us n'aneu a fer una calçotada a la meva...
Amb les meves braces? Ho
vam fer, amb les meves braces, estic salvatge.
Dic que potser era tan fanàtic que va dir cremeu-me i amb les meves cendres feu una calçotada. Home, no fotem.
Feu una calçotada amb les seves cendres estan molt bé. A fer una calçotada, diu, guarro, què és aquest tio?
No, agafar el crematori i dir-li a l'encarregada, escolti, miri, mentre es crema aquest senyor, puc ficar una graelleta de calçots
a sobre? Sí, a 3.000 i pico graus, no? Ja, quan tens, doncs sortiria res, ni la graella sortiria.
Si és el desig del mort,
doncs vam anar a fer una calçotada, amb una bastanta pena, però des del seu desig ho vam fer, vam fer el del cor fort, vam anar i, bueno, doncs... És veritat, ho vam passar millor, d'alguna manera, entre cometes, que si cada un hagués estat a casa seva sol. Sí. Va, eren molt amics.
Escolta, una última pregunta que se'ns menja el temps com els calçots. I és la pregunta clau. Quan se sap que estan cuits? I quina és la temperatura adequada? Ah, cony, això sí que... I diuen que per regla general... Bueno, jo, al final, és l'experiència, l'aspecte que tenen, els toques una mica, si estan tovets.
I si no n'agafes un,
home? Bueno, la qüestió és, sobretot, comprovar el cul. Allò que deien del cul, perquè el cul és la part més dura i la que costa més de coure. Si el cul està tovet, ja, doncs, escolta, dius tira pa allà, que ja està ambient. Perquè a vegades és veritat que els veus negres, però dius, a lo millor resulta que està molt negre de fora, perquè la flama és viva, però després per dintre encara queda allò duret i dius, no s'ha acabat de fer, no s'ha acabat d'escalivar. Per tant, si el cul està tovet, pots comprovar-ho doncs, amb una branqueta o amb el que sigui, si el cul està tovet, doncs acostuma a estar tota la resta bé, perquè és el que costa més de coure.
Molt bé.
Ole!
Jo no faig cap ferrada d'aquestes, saps per què?
Per què?
Perquè jo no mai faig res.
Bueno, perquè no tens... Si tens terrasseta...
Sí, però jo no mai faig...
Pues que et regalin una barbacoeta.
Ja en tinc. Ja en tinc una, eh?
Cony, pues agafa-la.
No faré una barbacoa per mi sol.
No, pues convida.
Un huevo.
Home, tio.
Que m'amoro dit tot, no? Em quedi tota la gespa aquella que tinc tan ben plantada
gent
a la terrassa.
Gent d'aquest país que esteu sintonitzant Ràdio Vilafranca, el programa el que faltava. Feu una invasió de trucades demà, sisplau, demanant a Pep Vergés que munti una calçotada a la seva terrassa.
Demà no vindré.
Atesos.
Adéu.
Adiós.